Molt bona tarda, molt bon dia o molt bona nit en funció de l'hora que ens escoltareu. Avui en el programa d'aquesta tarda tenim previst de poder parlar una miqueta més de Verdi, tal com vam fer la setmana passada, aprofitant que estem en el bicentenari del seu naixement. Llavors tenim avui amb nosaltres en Josep Maria Joaneda per parlar d'en Verdi, que és un entès. Hola, bona tarda.
Oh, entès, mare de Déu.
I com sempre també el nostre col·laborador Miquel Bogunyà. Bona tarda, Miquel.
Bona tarda, bona nit.
Doncs vinga, endavant, podem començar parlant d'en Verdi, us deixo el micro a vosaltres.
Bé, parlar del Verdi és molt, molt complex, és molt difícil, perquè se n'ha de saber molt. Esperarem els tècnics de la televisió, que ho fan molt bé. Jo tinc una espècie de... una estimació especial, perquè el cantar, la idea de la música, la porto a dintre des de que vaig néixer. Vaig néixer a Menorca, com ja sabeu, a Ciutadella, i allà la música pues, està a tot arreu. Tothom canta bé, no sé si és per les invasions que hem tingut de gent, d'anglesos, francesos, tal, però tothom canta, no? I jo tinc el primer contacte, diguéssim, la idea del Verdi em va sortir perquè feien una pel·lícula, crec que l'heu vista, que es deia El gran Caruso, que la feia el Mario Lanza, que era un cantant americà però d'origen italià, que tenia una veu espinto molt forta, molt maca. Jo aquell dia donava la casualitat que a la tarda havia de cantar una romança que es deia Granada, no la Granada clàssica, una altra Granada, en el Col·legi Salesià. Havia de cantar sobre les 7. I a les 3 de la tarda vaig anar a veure aquesta pel·lícula. I surt el Mario Lanza allà cantant el Celeste Aida i cantant l'altre i cantant el Trovatore i tot. I jo vaig sortir amb una espenta increïble, no? I me'n recordo que l'escenari el vaig imitar amb les poses. El anava imitant i anava cantant aquella Granada. I des d'aquell dia em va agradar molt. Llavors vaig cantar amb la famosa capella, famosa perquè és bastant molt coneguda, la capella davídica, de la qual han sortit molts cantants molt importants, com la Juanita Uris, el Joan Pons, que és un molt amic meu, famós baríton, que l'any passat va cantar per última vegada en el Liceu. Jo el vaig anar a veure, ens vam abraçar, ens vam fer fotos. Bé, han sortit molts cantants d'aquella illa i jo sóc un dels entusiastes del Joan Pons i de Verdi, des d'aquell moment.
Quants anys tenies?
Pues tenia, devia tindre 15 anys. Cantava ja de tenor i el pare del Joan Pons cantava de baix. Perquè el Joan Pons es va passar a baritono gràcies a la Montserrat Caballer a Barcelona, i llavors va ser la seva salvació, perquè sempre resulta que els baixos, diguéssim, és el dolent de la pel·lícula de les òperes, el baritono a vegades és un intermig, i el tenor sempre és el jove bo, el xulet,
el gallito.
Ara en diuen el prota. És el prota.
Sí. Bé, les meves paraules només una mica d'introducció per saber d'on ve la meva afició, el meu entusiasme de cara a Verdi. I la primera que m'agradaria que sentíssim tots, que escoltéssim bé, és el famós Celeste Aida. El Celeste Aida resulta que sempre els tenors hi van amb una mica de por. Perquè resulta que és quasi el principi de l'òpera. I clar, la veu està freda. Ah, i fan un agut importantíssim, un do de pit, que és difícil de veritat. Jo comparo una mica, em sembla que us vaig dir ahir, amb el futbol. La primera part estan freds, i la segona juguen de conya, això és igual. Si aquest Celeste Aida fos a la segona part, no hi tindria tanta por els tenors. Ara l'escoltarem, i el noi aquí del registre ens l'anarà posant, quan vulguis.
Si afferasse l'esercito di prodi da me guidato e la vittoria e il plauso di menti tutta e a te mia dolce Aida tornar di là oricinto dirti per te pugnato per te ho vinto cielo
Fabulós.
No, no hi ha paraules d'aquest agut, és increïble.
Escolta, m'ha semblat que era en Placido Domingo.
És el Placido Domingo, sí, una veu increïble. Aquí em sembla que tenia uns 45 anys, que és quan la força és màxima a la veu.
Fantàstic.
Després hi ha una altra cosa, que aquesta gravació s'ha fet amb estudi. Clar, no és el mateix, o sigui, de gravar directament de l'escena, no, perquè amb aquesta interpretació aquí, molts tenors de fama i de nom han fracassat, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, tant a l'Escala com al Liceu, al Metropolitan i al Covent Garden, de dir, coi, fulano i tal, sí, va fer una actuació, pues, clar, va començar molt fluix, que la tal, després es van asserenant, que és el que tu dius, dels partits de futbol, i és allò que dius, l'introito aquest que tens, de cop i volta, has de començar a pujar escales, dius, escolta, m'agafarà una rampa mig camí, no?
Els estudis de gravació tenen això, no? Que donen més...
I aquesta més gravació és en el seu punt d'aquest, de Plácido Domingo, que estava
en el punt.
En el punt àlgido.
El Carreras, perdó, el Carreras l'ha fet aquesta, la cantada?
Sí, Carreras.
Sí, però no arriba tan amunt, eh? Jo diria que no, eh?
Escolta una cosa, i a tu, Miquel, com és que t'agrada Verdi? On te l'has conegut?
Bueno, a mi, o sigui, el que m'agrada, diguem, és la música clàssica, en general, l'òpera. Jo vaig estar una temporada llarga que vaig estar al llit que no em podia moure, i em van regalar un petit ràdio, d'onda mitja, que de l'època, i Ràdio Nacional d'Espanya en aquella època va començar a fer les retransmissions directes del Liceu. Mm-hmm. Hi havia un locutor, que era l'Antonio Serra, que era una persona que sense tu estar dintre del teatre t'ho anava explicant, i o sigui, tu anaves vivint de la manera que aquell home anava explicant les escenes que vindrien, que cantaria aquell i tal, tot l'argument de l'òpera, o sigui, te l'explicava de fil per randa, i quan començava la música i tal ja anaves mentalitzant que, mira, allò que t'ha dit aquell, o sigui, ara passa això, ara surti l'altre i tal, o sigui, que eren aquelles coses que dius, van entrant, i com que és una cosa que després, clar, després ja de més gran, amb una relació que vaig tenir amb una família italiana, doncs la música era una constant allà a casa seva, o sigui, i no hi havia moment de que jo, per exemple, que arribaves en allà i què, com està, com tal, igual, però espera, que tinc un disco que m'han mandat ara i tapa.
Espera un moment, sí. Mi amic.
Venia allà allora. I et deia, mira, veus, aquest és, per exemple, aquell era un enamorat del Giuseppe Di Stefano, que, bueno, aquell era un tenor que diu...
Era un tenor.
No era futbolista, eh? El futbolista era bo. I aquell,
no, no,
el Giuseppe Di Stefano, en el seu camp era també una estrella, però una estrella consagrada. Uh-huh. I el que li agradava a aquell home era la Renata Tebaldi, que per ell era de la millor intèrprete de...
Tenia un color de veu preciós.
I una melodia i una entonació, i afinava, que dius, ostres...
Estic d'acord amb tu, i a mi m'agrada més que la Calas,
sí,
tota la vida.
Potser la Calas tenia un pinyol una mica més elevat, però...
Una mica estrident,
sí,
una mica pitu, que digui jo.
I aquella és que et dibuixava tot l'aire de la música, que deies, com deia, és que esta música s'escapa, eh? O sigui, que, bueno, mira, clar, i les coses van entrant així amb afició, i després dius, bueno, pues vinga, llavors ha sortit tot això de... Bueno, en aquella època pues, tenia un tocadiscos de 45 revolucions, eh? I anava i vinga a posar allò i deies, cuí, això, veure un situ, clar, és allò que és molt diferent. Però bueno, l'afició hi és. I el cuc aquest, o sigui, quan sents una cosa d'aquestes, t'hi pares i dius, deixa-me-la escoltar, que això...
Jo crec que comencem aquest nou programa, que és el segon ja, molt bé, perquè tenim dos cracs que ens podem passar estones memorables, amb el que ens expliquin. Però ara poder que escoltéssim una mica de música, també, no?
Sí, sí.
Continuem amb la música?
Ara sí, ara fa gràcia perquè el tenor que canta la següent, que és la Dona Immobile, que aquesta la coneix tothom, és el Renato Brusson. No és molt conegut, però té una veu molt especial. Quan vulgueu, podem escoltar la Dona Immobile.
Fantàstic, no?
Deixa'm dir-te una cosa que se'm passava. La relació amb aquesta família, o sigui, aquest, resulta de que l'àvia era cosina germana de Beniamino Gigli.
Beniamino Gigli.
O sigui, aquell tenor famós, o sigui, a Itàlia després de Caruso, Beniamino Gigli,
sí.
Era de, diguem,
lo millor
que hi havia, sí. havia al moment. Doncs era cosina germana de, clar. I aquí, pues, tot això ja anava, o sigui, rodant,
tot va lligat.
Va lligat i clar, era una constant amb això.
Jo us voldria preguntar una cosa. En principi, la gent coneixem algunes àries, alguns moments, alguns compassos, alguna cosa de les òperes, quasi tots. El que passa que em sembla, i potser m'equivoco, però jo diria que la majoria de gent, el que no coneixem és l'argument de l'òpera. En si, o sigui, el libretto, bàsicament és que jo crec que quasi ningú se sap la història de l'òpera. Amb la qual cosa, quan sents un tros, t'agrada perquè la música és maca, però et costa potser una mica captar el sentiment d'això.
Em fa gràcia, perquè jo només em fixava sempre en la música i va resultar que el famós quartet que sempre el vau posar la setmana passada,
sí.
que és la filla de l'amor,
sí.
deia que maco, la filla del seu amor, i resulta que era una fulana.
O sigui, ella de repente que està en una taverna. Sí. És
no,
que si,
és
va, si vas a mirar...
No, veritat,
que sí.
si vas a mirar el que són els llibrets de les òperes,
sí.
són tan carrinclones...
Sí, només un petit detall
sí.
i un drama...
Totes acaben igual, eh? O sigui,
es maten o
agafen una enfermedad.
Sí, una mica tràgiques. El que passa que potser sí que aniria bé que quan parlem d'alguna obra en concret algun dia, que explicar una miqueta, centrar el tema,
l'argument.
Saber una mica l'argument, no cal molt detall, però sí una mica saber...
És que també passa una cosa, que per poder, o sigui, trobar el personatge idoni, que ha de representar el paper, i a més de ser cantant, quan hi ha l'anècdota aquella de la Traviata, quan en Verdi la va presentar a París, que va ser un fracàs rotund, perquè resulta que la que fa de, diguem, de noia,
la protagonista.
És que resulta que està tísica, que està molt fotuda, que
s'està
morint, ho cantava una soprano obsessional que pesava 140 quilos. I la gent, quan va sortir aquella, diu, aquesta és la que s'està morint, sap de què?
I també era una filla de l'amore.
I una filla de l'amore.
Però no, que, clar, no té massa... No, té massa
no, no tenia massa sentit, clar, amb això però, portava moltes controvèrsies.
Però em sembla que la gent que canta, la gent que es dedica al bel canto, em sembla que habitualment han de tenir un cert volum, un cert espai toràcic, una certa
sí.
fisiologia... perquè si no la veu no és la que ha de ser.
Però ha canviat molt això, eh?
Sí?
Perquè un temps semblava que les sopranos havien d'estar gordes per tenir més caixa toràcica. Ha canviat. Veus noies que, a més de cantar bé, estan primes, són maques i tenen uns tipus increïbles.
Parlem de l'Arteta, la noia aquesta que canta ara, que és molt bufona.
La Càritat Anaua.
Sí, clar.
Hi ha moltes que...
Sí, és veritat, ara són primetes.
Sí, primetes i canten, perquè la tècnica ha millorat molt. Estan molt ben preparades, fan gimnàs, tenen uns massatgistes especials, vull dir,
sí que hi ha una bona preparació física.
Exacte.
I no cal que siguin tan amples ni tan ressonants.
Però si vas a mirar en l'època aquella, de l'època de Verdi, en els teatres que representaven, o sigui, no hi havia il·luminació elèctrica, tot era base de llums d'espelmes en allà, que allò, clar, imagina't, o sigui, aquella fumarola que feia que la persona que cantava perquè ho sentissin els del fons. Tenia que ser terrible, eh?
Devien quedar fumats, home, pobres.
És el que passava, també és el que parlàvem del Mario Lanza, que era un cantant que cantava molt bé, però cantava una cançó.
Una i prou. Sí. Quedava fet pols.
Era un cantant de pel·lícules.
I parlant de cantants, el control ens diu que queden 10 minuts.
Bueno,
música més música, o continuem?
Tenim preparat algun altre tros?
Tenim un duo de l'òpera que es diu Il Duo Foscari, que no és conegut, però és molt especial. La canta el famós Pavarotti.
Ah, doncs vinga, endavant, Jordi, quan vulguis.
En diuen, el tècnic en diu que no.
Que no ho té preparat. Bé, passa alguna cosa.
El duo Foscari està...
No ho veiem, no ho veiem, Jordi, no et preocupis. Tenim preparat alguna altra...
Anava un abans.
Vale.
Sí.
Bueno,
això, com que m'ha dit 10 minuts, me l'he saltat.
Bueno, podrem arreglar.
Podem arreglar-ho. Això és els problemes d'anar en directe. De totes maneres, mentre ho estava buscant, jo volia fer una referència amb el que ha dit la Mercè, que potser hauríem de dir-ho en els del Liceu, perquè això que dius tu que expliquin les obres, perquè ara quan representen, sobretot si les ha produït en Vietto, aquest... No saps on ets.
Aquí, el Calisto Vieito.
Sí, sí, perquè jo vaig anar a veure una que era rusticana i tot passava, em sembla que era cronista. Tot a dins dels vàters, hi havia 7 o 8 vàters. Allà tothom anava, llum, llum, llum.
Vols dir que no et vas equivocar i vas anar al Molino?
No,
no, no. No, ens estan sentint, estem parlant. Estem parlant. Estem per antenes.
Que tenim 10 minuts.
Sí, única menys.
Hi ha una de 3, una de 4 i una de 3. Són 10 minuts.
Vinga, tu mateix. Segueix l'ordre que teníem. Vinga, segueix l'ordre. Poses el que vulguis i ja, el que tinguis preparat.
M'ha encantat. Molt maco, molt
Pavarotti.
Maco.
Pavarotti.
Molt Tutto Pavarotti.
Molts deien, qui és el Tutto? Deien algú.
Bueno, escoltem una cosa, a veure. Jo, em sembla que el programa d'avui hem ensenyat unes quantes composicions bastant maques de Verdi I no ho sé, jo pensava que potser per un altre programa podríem dir-los als nostres oients que podríem parlar doncs, de Sarsuela més endavant o alguna cosa així, si us
sí,
sembla.
Sí, com
sí, no?
Podríem... hi ha material, sí.
I que els explicarem l'argument de les obres, perquè ho sabem, ah, sí?
Sí, sí.
Us sembla bé? Doncs escolteu-me, si et sembla, Josep Maria, em sembla que havies preparat una música especial per despedir-nos.
Bueno, crec que la millor acomiadament, el millor, sí? És un brindis, eh? Què et sembla?
Et
perfecte,
venir,
celebrarem l'èxit del programa.
Doncs fem un brindis, el brindis de la Traviata, que el coneix tothom, que és una meravella.
Doncs un
va, l'inviamo.
Abans que res, ja ens despedim de tothom i quedem emplaçats per d'aquí 15 dies.
Perfecte.
Adéu-siau a tothom i gràcies.
Una abraçada a tots.
Adéu-siau.
Benvolguts oients, hi ha hagut algunes modificacions en els horaris que Ona Codinenca 107.2 FM transmet per tot Sant Feliu. Comencem el divendres a les 9 del vespre amb el programa normal de vivències. Seguim el dissabte de 10 a 11 del matí també amb el programa normal de vivències.